siren song. I just gotta tag along with that old devil.
Amb tu. Gràcies. Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions, com esteu? En Joan Maura i jo mateix vos donam una vegada més la benvinguda a una nova edició d'Emblemàtics, la que fa ja 38 a la sintonia d'aquesta casa IB3 Ràdio. Un programa, ja ho sabeu bé, que dona llum i posa en valor els petits establiments comercials de ca nostra. De la nostra emblemàtica i radiofònica família formen part ja establiments de tot tipus i tota casta. Sempre, també ho sabeu, els habituals del nostre espai són els propietaris de cada negoci els que ens aporten valuosos testimonis, sovint acompanyat dels que ens deixen els clients. Avui, una vegada més, els testimonis són més que interessants, Joan.
Hola, Toni. Com estàs? Ho dius bé. I ho són tant en el primer emblemàtic com en el segon. El primer està ubicat al centre de Palma. És conegut de tothom i nom Elèctrica Rambles.
Jo vaig saber tot d'una. Quan vaig acabar, batxiller superior.
Quina edat era això?
Pues jo devia tenir de 8 a 9 anys. I vaig ja incorporar a la tenda. Però jo sabia, perquè sempre m'ha agradat molt negociar. Jo vaig vendre més betes que ningú aquí a Port de Gama Alta, de Sony, de Sanyo, de tot, i m'encantava. Jo m'agrada molt xerrar amb la gent i negociar. No tinc mai cap problema. A més, en el teu companyer li vaig dir, jo no tinc problema de xerrar.
No manco conegut que Elèctrica Rambles, si més no a Manacor, és Calabruix, conegut també com Can Babalei.
Una pell per fer ximbombes, que ara tinc un munt de problemes. Vos, que la tinc en sal,
sí.
Que m'estigui tratant. Bueno, ara no mireu molt, perquè aquí ja no deixa entrar molta de gent. Però això és per ser ximbombes.
I aquesta màquina quants anys fa que l'uses?
De sempre. Però és que, mira aquesta màquina, que aquesta màquina té 80 anys. Mira, mira.
Se va posant en marxa.
No deu tenir secrets per a tu, aquesta màquina.
No, però aquesta màquina és per cosí supergruixat.
Elèctrica Rambles de Palma i Calabruix, de Manacor, dos establiments emblemàtics de primer nivell que ens fan la vida més fàcil i també més agradable.
Exactament, Joan. I a més, dos establiments que donen, ja ho crec que sí, per dedicar-los com a mínim una hora de ràdio. Emblemàtics, benvinguts, començam. Com de costum, en Joan Maura ens ha preparat el seu inconfusible retrat per tal de conèixer les quatre pinzellades necessàries dels nostres establiments. En aquest cas, és clar, d'Elèctrica Rambles.
Fa unes setmanes el nostre país s'enfosquia. Centenars de milers de persones van quedar sense llum a les seves llars. La gent, amb aquesta obsessió tan característica d'aquest segle, elucubrava, imaginava, llançava conjectures a l'aire i alimentava un foc que va donar pas en uns certs llocs a la confusió i a la por. Uns altres van aprofitar per, malgrat l'irònic d'això, veure i apreciar la llum del dia. Van veure, gràcies o per culpa de l'apagada, com de dependents som de l'electricitat. Els que coneixen a la perfecció aquesta dependència, però també són capaços de mantenir la seva llum encesa durant anys i anys, són els que conformen la història d'Elèctrica Rambles. Abans de conèixer la història en present d'aquest emblemàtic espai, toca viatjar al passat, més concretament a la meitat del segle XX, i encara més exacte, a l'any 1952. Any en què les portes d'Electric Ramblas es van obrir i un any en què, sens dubte, van tenir lloc a escala mundial una sèrie d'esdeveniments destacables. Un d'ells va ser la celebració dels Jocs Olímpics d'Helsinki, on es van clausurar a l'agost. També es va produir la primera detonació d'una bomba d'hidrogen i la introducció de la píndola anticonceptiva. A més del desenvolupament de la vacuna contra la polio i el radiotransistor, una tecnologia que revolucionaria la comunicació i l'electrònica, branca de la física que, sens dubte, és essencial a Electric Ramblas. Com dèiem, era l'any 1952 i Antonio Vives va obrir una botiga de productes elèctrics a la Rambla, de vora el cine Astoria, un cinema mític instal·lat al carrer de la Riera, en el centre de Palma, inaugurat l'any 1939. La història d'Electric Ramblas continua i amb ella l'ampliació familiar. Francisca Vives, filla d'Antonio i actual propietària, va entrar en contacte amb el negoci des de ben petita, raó que justifica que continuï regentant l'espai familiar amb la mateixa il·lusió que son pare. Una emoció que, sens dubte, manté viu el seu esperit incansable, la seva bondat imparable i un caràcter rialler i afable. Avui dia, des del nou local de l'Avinguda d'Alemanya, Francisca Vives ven tota classe d'objectes, a més d'electrodomèstics i productes electrònics que la botiga ha ofert des dels seus inicis. S'ha de tenir en compte que va ser de les primeres empreses de Mallorca que varen apostar per la venda exclusiva d'aquests tipus d'articles. Tot això i més assegurat per una plantilla d'empleats que és ja part de la família. Tots ells conformen un grup humà proper amb una llum que sempre il·lumina no sols els productes i els serveis que ofereixen, sinó els somriures dels clients que amb constància i afecte formen part de la història d'un dels establiments comercials més autèntics de Palma.
Bon dia, reina. Mira, jo vull ser independent d'en Putin, d'en Trump i tots els seus cosins amb aquests apagons, així que crec que hauré de necessitar un kit de supervivència fora electricitat. Què tendries?
Comprat a l'Electric Ramblas, des de l'ego.
Clar que sí.
Pues aquí tenim de tot. Tenim piles, llinternes d'ambient, d'en fora. Tenim llinternes des de 3 euros a 400 euros i ràdios des de 10 euros a 450.
L'apagada energètica viscuda a quasi tot Espanya el 28 d'abril ha encès moltes alarmes i moltes han estat les persones que han decidit prevenir abans que haver de curar. Aquest fet també es dona a Mallorca i al conjunt de les illes, si bé l'esmentada apagada no va tenir tant efecte. El cas és que la conversa que acabam d'escoltar entre na Magda, la clienta, i na Francisca Vives, la propietària d'Electric Ramblas, ha donat, si cal, encara més feina de l'habitual a l'històric establiment del centre de ciutat. Na Magda, efectivament, fa bona la dita més val prevenir que curar.
Clar que sí. Després hem d'anar a córrer i no feim més que anar pensant a veure què mos fa falta. I veiem la gent plena en sos cotxes plens de paper de vàter i no han pensat en lo necessari quan era hora.
I, per altra banda, globalment parlant, ja fora de pagades,
sí. No
sé quan fa aquests clients d'Electric Ramblas.
Moltíssim d'anys, perquè jo feia feina aquí a Santa Lucía fa uns anys i ja passava aquí de tant en tant a comprar carregadors per mòbil o piles, aquestes coses, sí, clar que sí.
T'agrada Electric Ramblas, com és clar, i també el petit comerç.
El petit comerç, el comerç local, sempre han d'ajudar i han de fer costat. A més, quan necessitem una cosa, mos telefonen i mos donen la solució, no com marque 1 o marque 5 i al final te pengen. Oh?
Na Francisca regenta el negoci en agafar el relleu de son pare fa una pila d'anys. Ella mateixa, gran amant de contar històries i de compartir converses amb la clientela, ens parla de l'origen i l'evolució que ha tingut amb els anys Electric Ramblas.
En el 52 se va obrir, l'any 1952, però mon pare era tècnic i el que va fundar va ser una empresa d'electricitat. Teníem electricistes. Va arribar a tenir 2 enginyers tècnics, o 3, i 80 electricistes que feien lo més gros de Palma. El castell de Bellver, quan se va il·luminar, va fer mon pare.
El Palau Mar, també, crec.
El Palau Mar, que és de Cala Ratllada, de Palma, també molta cosa de la Banca Marc. Feim moltes coses. L'edifici de la caixa, que és tan gran, també moltes feines importants. i després s'atenda, però és que antes se venien les coses quasi totes soles, perquè duien el millor i la gent mos coneixia.
Com diu abans, vol dir en temps de son pare.
Sí, antes, perquè no, se venia, la gent comprava, no hi havia internet, segurament. No, no hi havia internet. I ara és més difícil. Jo entenc que hi hagi moltes tendes que tanquin, perquè jo no tant, perquè som una romàntica i l'estimen el negoci. Però és molt difícil. I, però està passant a tota Espanya, menys a Madrid i a Barcelona. Perquè a mi m'agrada molt viatjar en cotxe per Espanya i està passant per tot. I això és perquè la gent no s'ha cuidat els negocis petits, perquè la nostra essència és perquè tu, les franquícies, te'n vas a Nova York, a Londres, el mateix per tot. Les tendes d'origen d'allà són les diferents, d'allà, d'aquí, de bon sigui.
Ella mateixa en relata a continuació quins consells va rebre de son pare, Antonio Vives, a l'hora d'incorporar-se al negoci i també com va ser aquesta mateixa incorporació.
Consells? Mon pare no era comercial, mon pare era tècnic, la comercial era jo. Ell era tècnic, saps? Sempre tenia por de que jo comprar massa. Això és el que me va traslladar. Sí, però jo no he tingut por mai a comprar i a dur-se novedats i tot. No, jo ho vaig saber tot d'una. Quan vaig acabar el batxiller superior.
Quina edat era això?
Pues jo devia tenir de 8 o 9 anys. Ai, vaig ja incorporar a la tenda. Però jo sabia, perquè sempre m'ha agradat molt negociar. Jo vaig vendre més betes que ningú aquí per de gamma alta, de Sony, de Sanyo, de tot, i m'encantava. Jo m'agrada molt xerrar amb la gent i negociar. No he tingut mai cap problema. A més, en el teu companyer li vaig dir, jo no tinc problema de xerrar.
A banda de l'establiment familiar, na Francisca és una apassionada de la vida en general. També és una admiradora declarada de tota la vida de la ràdio. De fet, es fixa fins i tot en el model de gravadora que usam per gravar el reportatge a l'interior d'Elèctrica Rambles.
Les mares? No, és que són i em va treure una professional també. A més, tenc una col·lecció de 100 ràdios antigues. Sí, perquè mon pare en col·leccionava i, de més, després tinc 4 col·leccions de La Voz de su amo, de discos de pissarra de l'any 34.
Wow. I aquests aparells de ràdio els té aquí mateix?
No, i si hagués de posar els aparatos de ràdio hauria de treure un material que he de vendre, tens repartit perquè a nostra, qualcuna baix, després tinc una gramola aquí, sí que és fantàstica, i que el meu germà i els ho cuidam. L'únic que mon pare els posava en marxa i cada dia, i això no ho feien altres. I tu saps, Espí, que l'han volgut escabatxar la ràdio, matar, que muere. Mai ha mort la ràdio. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Venen joves aquí, ara en l'apagón s'han centrat un poc, però venien els joves i deien te voy a pedir algo antiguo que no sé si tené, i dic que ara me demanarà un dinosaurio, pensava jo. Tan antic, era un aparat de ràdio.
I ara, com diu vostè, arran de l'apagada d'això de fa uns dies, de setmanes, s'han venut moltes més.
S'han venut més ràdios, però és que la tiene. Per emergència gasta poc. El que quiere oír la ràdio vol una altra cosa, més calidad. Són coses... I jo tinc, ja t'ho he dit, des de 10 euros, que t'ho puc mostrar, 400. I ara te mostré una cosa molt guapa que veuràs.
I una Francisca que ens mostrarà una cosa molt guapa i ens ensenya, efectivament, un magnífic equip de música dels Autèntics i amb totes les prestacions. A veure què és això. Ah, ja està reservat, veig, eh?
Està venut. Entonces, ja està venut. Però mira quina passada, eh?
Ja m'expliquis
com pot dir casset, ràdio, bluetooth i un sonido espectacular.
Uf, i això quin tipus de client, quin perfil té aquest client que ha comprat?
Un que tingui un poquet de cap.
Però de quina edat té aquest?
Aquest senyor deu tenir 50 anys. Però entren de totes les edats per això. Claro. De fet, tenim gent jove que encara emplea el casset. Benengulles de toque discos, cintes de casset, aparatos de ràdio casset, tenim de tot.
És a dir, aquells aparells o aquells elements que no es troben en lloc pràcticament,
es poden trobar elèctrics rares.
Aquí tenim de tot, però tota sa vida ha estat això, perquè apostamos, invertimos, aconsejamos, ho donant tot, perquè estimam el negoci, que és diferent. Per exemple, na Paquita du 40 anys en nosaltres. I és que d'un menys tenc... Bueno, aquell fa dos mesos, però dalt, aquell lloc que t'ha donat escola, i d'un 21 anys, en nosaltres. Perquè aquí som una família.
Només observant a Francisca, un s'adona des del primer instant que li agrada la seva feina. Més que agradar-li, de fet, li encanta. I també li agrada, i molt, el personal que l'acompanya en el dia a dia a l'establiment. És el cas d'Ana Paquita, amb llarguíssima trajectòria a Elèctrica Rambles, i del jove colombià Ronald, que només hi du, en aquest cas, dos mesos. Quants anys fa que fas feina a la casa i com t'hi vas incorporar? Com va ser l'entrada?
Quants anys fa? Pues fa... Crec que enguany fa 42, ja. Pues, en principi era una cosa provisional. Jo vaig començar, havia acabat els estudis de batxiller, COU, i mentre estava esperant per unes oposicions, me van dir, aquí ara necessitem fer feina, qualcú, i vaig dir, venga, provaré, i vaig dir, bueno, el millor seu mes serà momentani, però bueno, ara començar, i fins ara.
Momentani fa 40 anys.
Sí.
I què és allò que més t'agrada d'aquesta teva feina?
Bueno, nosaltres aquí, jo quan vinc a Sabanya, venc amb ganes, perquè has estat on sa gent, l'ambient que tenim a sa tenda, i el material, tot. I ja que de tant d'anys pues ja ho tenim molt per mà i m'agrada.
Bueno, muy emocionante porque te relacionas pues, bueno, con muchas personas. Ahí pues toda la variedad de productos que tú ves. Y aparte pues que ser una tienda tan trascendental en la ciudad, pues te llena, ¿sabes? Porque interactúas y puedes, bueno, de alguna manera aportar un poco a las personas que buscan productos, ¿sabes?
Sí, estás satisfecho de momento de la teva experiencia.
Ya ves, es muy para mí muy emocionante.
Una altra incorporació recent i molt sonada a la gestió del negoci familiar ha estat la de Juan Carlos, el fill d'Ana Francisca, el qual du només unes setmanes treballant-hi. Ell és físic, però va decidir ser un reforç per a la mare. Entre tots dos mantenen un diàleg del qual som testimonis silenciosos. Física no sabem si n'hi ha entre ells, però de química és evident que sí.
Pues és interessant. És una connexió entre lo de tradicional i lo nou, i en lo que implica també una connexió amb sa família, no? Lo que m'ha pareixer més interessant de venir, a més de mantenir sa tradició, és lo que un negoci com aquest aporta a Silla, aporta a la ciutat, perquè degut a la insularitat, pues a vegades és difícil trobar aquí segons quin tipus d'articles, i jo crec que aquesta tenda aporta això i esperam aportar-ho molts més anys.
Tu present?
En jo present? Bueno, la intenció és fer un relleu generacional i bueno, pues de qualque manera permetre que una transició cap al futur sense que el negoci perdi l'essència. I en el mateix temps pues, créixer com creix la comunitat autònoma, com creix el país.
Ens deia ta mare que el fet de dur una botiga, un establiment com aquest, té bona part també de romanticisme, d'implicació i de servei, no? Supos que tu mantens aquesta essència, també, un mica és l'esperit.
Bueno, jo cap d'aterrissar. Jo ho he viscut tota sa vida, però cap d'aterrissar. I és un dels reptes dels negocis familiars és mantenir sa essència. No només des del punt de vist romàntic, sinó des del punt de vist identitari.
que sí. I què fa un físic com tu en el dia a dia, ara aquest mes que dus a l'empresa familiar, l'empresa de ta mare?
Aprendre. Bàsicament, aprendre. Ara estic observant, aprenent, intentant guanyar... transparència respecte a com funciona el negoci, a quins són els processos. Pues, bàsicament, aquests mesos el que estic fent és aprendre.
I de moment passes gust?
Bueno, hi ha moments complexos, hi ha moments interessants, hi ha moments de satisfacció, hi ha un poquet de tot, no? Els aterrissatges... els aterrissatges... Primer amb un negoci tradicional i després pues, fent-te més a prop de sa família, pues no són, diguem, connexions senzilles. Però, bueno, sempre han tingut bona relació en aquest respecte i funciona, sa cosa funciona. I és interessant, molt interessant. A mi sempre m'ha agradat aprendre.
Sí, això no s'ha de deixar de fer mai, eh? I si és de la mare, encara millor. Ara que no ens escolta, que se n'ha anat, però tornarà, què és allò més destacat que des del punt de vista comercial destacaries d'ella?
Que això pita. Hi ha dues coses. La primera, com se diu? Les relacions amb les persones. Això és algo que...
Salta la vista, la primera.
Sí, campanya. Sí, jo crec que ho tindré com a modelo i espero qualque dia aconseguir apropar-me en aquest nivell de relacions amb les persones i també la connexió humana. A més d'això, el coneixement de les necessitats de les persones en quant a el que és el negoci, no només de les persones, sinó dels clients i el que se pot aportar.
Francisca, perdó, perquè ara que el tenim aquí, què suposa per tu que el teu fill s'hagi incorporat al negoci de...
Jo estic molt contenta, qualque pit discutim, però estic molt contenta de tenir-lo a prop, perquè en els 18 anys ja se'n va anar per estudiar fora i fins ara no ha tornat. Tela.
Mai no és tard, però, eh?
No, però ja en què hem estat... I de més en tenc un, però m'ha sortit a certa edat. M'ha tocado el gordo.
Ja. S'ha de dir que no està gras, eh? Està té el pes equilibrat,
bueno,
i perfecte.
Sí, és útil.
Na Francisca per ella mateixa és la millor ambaixadora de la casa per explicar-ne i destacar-ne les bondats i els avantatges que ofereix a la clientela. I aquesta qualitat, la del do d'agents i de relacions públiques, l'ha tinguda, de fet, tota la vida.
Mira, un empleat fa temps me va dir han de fer publicitat. Era quan vàrem passar a Seuro, un poc després. Llavors, vols? Sí, sí. Dic, i de posar un lletrero, cobramos con pesetas. Ah, vaig sortir totes les que dones. I pues...
Ho record personalment,
sí.
Que era veïnat...
Idò, ho vaig fer... I va funcionar de fàbula.
Al llarg dels anys, per a l'Elèctrica Rambles han passat milers i milers de clients. Algun de famós, Francisca, en respon la pregunta i, a més, ens explica la importància de les bones maneres, és a dir, de la bona educació.
Quan estàvem a l'altra tenda, va venir a comprar que el seu fill és locutor, també. En...
Carlos Herrera?
No. Locutor de tele. En Prats. Matías Prats va venir a comprar. De sa casa real, tot molt educats i beníssim. De sa casa real també hem vingut a comprar. Sobretot a l'altre, quan mitja. Sí, molt bé.
I han pagat com qualsevol fill.
Tothom. Ningú ha demanat res, eh? Mai. Això que diu, jo no ho he vist. Mai. Ah, i també els qui venia a comprar eren Fèlix Pons. Quan eres president del Parlament o del Congrés. Venia, jo anava cap a ell perquè el coneixia, hi havia gent i li deia, hauràs d'esperar. I allò i només faltaria això. Escolta, quedava de fora, ell esperava i li despatxava, molt educat, molt correcte. Una Francina Armengol també ha vengut a comprar. Perquè li havien dit que aquestes bombilles ja no se feien, dic que aquí sempre en trobaràs.
No, carai,
aquí es troba tot. Exacte, i va venir aquí i els va trobar.
No trobis aquí.
Meravella.
És el que tenen. Tothom no, no. Molt educat, molt correcte. No han tingut... Si hi ha algo, un pic, uns joves que no són coneguts, me van demanar una cosa Això abunda. Aquí no, però de fora sí. M'han demanat una cosa, jo estic a l'esquela, sense que va de xerrar jo, me donen l'esquena i se'n van. I jo els vaig pegar un crit i se van girar. Jo estava parlant, no me de la espalda. Dic, y esto lo he hecho para que tú sepas cómo funcionan las cosas. Per educació. Això escassea mucho ara.
Elèctrica Rambla reunia molts dels requisits, si no tots, per ser reconegut com un dels establiments emblemàtics de Palma. Na Francisca i el seu fill ens en valoren la importància que té per al negoci i, de fet, per a ells mateixos.
Hombre, tot el que sigui per petit comerç i per ses, això està benvingut. Benvingut. El que nosaltres, a part d'aquestes coses, el que intentem fer és el millor per al client. Per això seguim aquí. Això. I és important ser un negoci emblemàtic, que podes, dirien, donar més ajudes a tots els comerços, no a nosaltres, a tots, perquè s'estan tanquant, i això és un puesto de turisme que ve molta de gent. Què farem en tant de local tancats? Què imatge donarem?
Pues jo estic d'acord amb el que diu una Francisca. És una qüestió de mantenir la personalitat per un costat d'una ciutat i el reconeixement de que nosaltres som part d'aquesta personalitat de la ciutat, pues és algo que mos alegra, i de que per fi hi hagi un moviment per reconèixer aquestes coses. Espero que se convertesqui en protecció, diguem, en aquesta personalitat, perquè són coses que s'han de cuidar si volem que Palma continuï siguent la Palma que mos agrada i no una Palma impersonal.
Els nostres pares, quan se n'anaven a passejar, què dèiem? Anem a mirar escaparates. No ho has sentit mai. Sí. I ara quin escaparate hem de mirar? Difícil. No n'hi ha.
Petit comerç és una... no només aporta articles, sinó que aporta una connexió amb els clients, i la connexió entre les persones és el major indicador d'esperança de vida que existeix actualment.
I arriba l'hora de les anècdotes. En Juan Carlos i na Francisca ens n'aboquen una de ben concreta.
Ara es compta un dia, jo no hi era, papers per demanar beques.
Ah, sí? I el cas on pim me van venir a cercar. I ara que ve la corona. I el cas. De tot, és que ara...
I ara és l'on però, encara, no?
No, però...
Tenen tanta cosa, efectivament.
Jo me sents a post per al diari de paper i el llibre. Nosaltres llegim en paper i m'agrada molt llegir. Molt. Per al paper. I na Paquita d'aquí baix també llegeix paper.
Tres ràdios. Servei públic. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionària.
Molts animals, per ser picó de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto, el Sac a Beneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo! Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquest és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Des que varen començar la nova temporada d'Entre avui i demà, vos han proposat prop d'un centenar de paraules. Paraules que ens regalen diferents significats i que han comentat en gairebé 500 convidats. És impossible calcular la quantitat de paraules que ens heu regalat a partir d'una única paraula polisèmica. Quin luxe de convidats i d'oients que vos sumeu a participar quan vos ho demanam.
A IB3 Ràdio, de dilluns a dijous a les 10 del vespre, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Sobre Calabruix, per situar-nos i tenir-ne el marc històric, en Joan Maura ens n'ha preparat el seu singular retrat.
Del cel a la terra, en forma de neu granulada, arrodonida, gairebé perfecta. És, primer, motiu meteorològic, i amb aquesta mateixa lògica cau sobre nosaltres i ens refreda, però també ens permet deixar la nostra petjada en el camí. O pot ser tot el contrari, de la terra cap a dalt, en forma de planta de flor fina i color groguenc, que recorda aquests raigs fins de sol que es colen a les finestres quan comença el dia. Calabruix, la neu dels nostres passos, l'aroma d'un alba i un local emblemàtic.
Love, if you're near, don't tell it like it is, 'cause I don't know how to hear.
Era l'any 1887 i el món, encara que diferent, era el nostre. Aquell any van tenir lloc una sèrie d'esdeveniments, com la creació de la Unió Indoxinesa, l'annexió d'Iwo Jima per part del Japó, la fundació de la primera escola de bibliotecologia, disciplina que estudia les biblioteques en tots els seus aspectes, a més de la celebració del jubileu d'or de la reina Victòria a Anglaterra i la promulgació de la llei Dwaves als Estats Units, una llei que regulava els drets de terres en territoris tribals. Com dèiem, era l'any 1887 i mentre el món canviava, un artesà de la pell i el cuir va decidir muntar un taller, Can Babalei. Ell era Guillem Sant Andreu, que va començar fent sabates. Després es va especialitzar en cinturons i cadires amb una tècnica específica. Més tard, el seu fill es va posar al capdavant del taller, continuant amb l'ofici. Els anys passaven, els canvis en la indústria van ser significatius i van afectar el negoci que, malgrat tot, va continuar el seu camí fins avui. Guillem, tercera generació de la família i amb el mateix nom que el pare i el padrí, el 2003 va traspassar el negoci a Anna García, que continua amb l'ofici artesà de la pelleteria. I, a més de cosir, ha ampliat l'oferta de productes. L'any 2006 va traslladar el taller al passeig d'Antoni Maura i va afegir espai per a la botiga. Moltes coses han canviat després de 12 segles d'història, però l'olor i l'art gairebé generacional pot respirar-se en un lloc que, sens dubte, té un esperit treballador, apassionat i mestre de les pells i de l'ofici de la pelleteria. A Calabruix cal destacar que es fan tot tipus de productes en pell, encàrrecs a mida, cimbombes i vestits de dimoni per a les festes de tot Mallorca realitzat amb productes de l'illa. Les mans continuen creant objectes únics, oferint consells savis sobre el tracte de la pell i el cuir. Les mans, eternes companyes del comerciant que dedica la seva vida allò en què creu. Les mans que toquen les plantes i les pells de la terra. Les mans que deixen la seva petjada en la neu i en la gent.
Entram a Calabruix una hora baixa assolellat a Manacor. Són gairebé les 5. Nana Garcia, l'actual propietari del negoci, ve de recollir la seva filla a l'escola i tot just obre les portes com fa cada dia des de fa una pila d'anys. Malgrat no ser de la família quan va fundar-se el negoci, s'hi va involucrar al 100%. Quin en va ser el motiu, Anna?
Impulsar va ser que era el meu nòvio, que va dir, i per què no agafar? Perquè està enfront del negoci dels pares seus. I s'ha de retirar i tal, i està molt bé, però i jo vaig dir, ah, sí, vale. I de, bueno, jo com que m'agradava molt fer feina amb les mans i m'agradava, en teoria era per tots dos, però què va passar? Que mai vas així, perquè no va... Al principi sí, però no... Després... I, claro, jo em vaig quedar, que són els que tens la base, sé la costura i sé fer la feina i que em va ensenyar. I vaig estar els primers dos anys en el treballador, Toni, i després vaig estar jo tota sola. I bueno, he de dir que en Guillem Sant Andreu també hi havia la seva germana, que també havia estat fent feina tota la vida amb ell, i també al principi m'ajudava i m'explicava i me deia això, i els contactes, i m'ho van explicar tot molt bé, els dos, saps? Però després això, jo he continuat tota sola, i el que dic de fer, que en teoria només era taller. Mm-hmm. Quan me vaig canviar aquí, en el principi també només era taller, però després el que dic, va fer un bajón tan gros, perquè molta clientela que jo tenia de moldistes eren igual que en Guillem, gent molt major, que tenia un producte, que creia en som, moble fet així, a mà, artesà, i molta d'aquesta gent tanqueava. I entonces, ja no sé... Si antes que te dic que ara cada mes, antes te con fa 15 anys o 20 anys, tenies que fer escolta que dir, o si jo en frailer o tal i qual, nous, eh?
Sí, sí.
Pues, mai que va, que ja no. I ara, de fet, se passa qualque any que no fa cap. I de nous, encara més.
Nana estima el negoci i també la seva història. Per tant, no li costa gens d'esforç parlar-nos de l'origen, de l'evolució i, és clar, també del nom.
L'origen és d'un sabater. De començar un sabater, perquè això han estat... O sigui, ara són quatre generacions, però tres són de la mateixa família, que són l'origen. El padrí va començar, que era sabater, després el seu fill ja va començar en, que diria, fredera, cinturón, i després ja es net, que diria, ja va ser quan ho va fer a lo grande, que ja va tenir un taller molt gros, molta de gent, i quan aquest senyor se va retirar el va agafar jo. Però, o sigui, aquest està obert ininterrumpidament des de 1887 i sempre ha fet feina en pell. I, per exemple, a Manacor, a Can Babalei és de mal nom. A Manacor, bueno, a Mallorca, en general, és mal noms i són per tot. I de Can Babalei és el nom. Perquè aquest negoci, jo t'ho dic, ha estat el padrí, tenia el mateix nom que el fill i que el net. I, claro, sempre s'ha dit igual i els mal noms sempre se conserven. I més si tens un taller o algo que se coneix. I bueno, a mi m'agrada molt perquè és una feina manual i jo te dic, aquesta varen començar el padrí com a sabater, arreglant sabates, fent això, i lo guai és que el fill el va fer més gros que se va tirar en el Sillón Fraileros. Que, per què? Perquè aquí a Manacor concretament hi havia una indústria supergrossa de mobles que era un referent a Espanya, i ho puc dir perquè és vera, de Manacor. O sigui, Manacor com a poble de fusteria, de mobles ben fets. I aquí...
Parlem de fa tants anys enrere, això.
Bueno, s'auge és dels anys 60, diguéssim, de puntes de turisme. Que antes els hotels, per exemple, els hotels tenien tots, què dires, de pell gruixat. I entonces aquest taller que jo ara fa feina, antigament feien feina de 8 persones. I tenien una superproducció. Que el taller, quan jo vaig agafar, era un taller de 250 metres, saps? I ara, mira, jo faig el mateix, inclús moltes més coses, i només som una persona, i m'abast. Però, per veguis, que també és el que un poc ha caigut la indústria en general. Però, ja t'he dit, fa, ininterrumpidament, ha estat obert des de 1887. I jo quan li vaig comprar a net, que és la tercera generació, pues, ell me va... ja era major, però me va explicar tot el que era negoci de la pell. I jo vaig tenir un empleat, que el vaig tenir 2 anys, fins que se va retirar, que és en Toni, que és ja molt major. I per en Guillem s'entendreu que és que jo li vaig comprar, pues, bueno, ja me'l va deixar. Però bueno, me va ensenyar tot i després jo he incorporat pues, lo d'escosí, lo de la tela i altres coses, però continuo fent tot el que me va ensenyar i jo vaig afegint les meves coses, el meu corte i confecció, les coses que sabia.
I tu tota sola?
Sí, perquè jo, com que havia estudiat una altra cosa, però jo tenia compte de confecció. Inclús ja m'agradava fer manualitats i coses i coses. I he anat introduint, perquè, per desgràcia, he caigut molt del que és el Sillón Frailero, que és la meva especialitat. Però ara, o sigui, jo, per exemple, fa feina amb molt de decoradors i amb molt de, com se diuen, aquests que fan lo de les cares. Dissenyadors. I fa mobles, fa coses de disseny, pues mobles cosi a mà, mobles de ferro, mobles d'inox, que antes no se feia, saps? O portes de pell, o catxaleres, moltes coses, que pareix que la pell és com a limitat, només penses en sillons i què dires, però des de taules, jo t'ho dic, fins a portes, a moltes coses. I aquesta casa, a Can Babalei, perquè aquesta casa, o sigui, se deia Can Babalei, vale? Que a la Bruce se diu jo, des que l'he posada, però de mal nom, si ve un tapisser o si ve un mobilista, era Can Babalei. Ara ja no, perquè ara ha passat tant de temps que ja te diuen Can Babalei.
Can Babalei va ser un nom d'acollida teva.
Sí, Sí. Ai, perquè m'encantes esperar de mallorquines antigues.
Nana ens explica ara també com és això de fer feina en un negoci amb tanta solera i tanta tradició. Ens parla del seu dia a dia i també dels avantatges i inconvenients de treballar tota sola.
Perquè al principi hem de dir que hi havia molta feina, perquè hi havia molt de... Hi havia moltes tendes que tenien el Chillón Frailero, això que tocó ja fa 24 anys, vale. I hi havia molt de souvenirs bons que encara venien cinturons, que antes aquí els souvenirs, la gent se n'anava, els estrangers se n'anaven aquí arreglats, era la gent que venia, perquè se duia olivera, se duia pell, se duia, bueno, ceràmica, molta cosa de qualitat. I, clar, jo quan te vaig agafar, que ara tenia molta clientela i molt d'això. Però, clar, en so temps, ja saben, tot el souvenir, pobret, el que ha baixat. I la indústria de mobles, que antes aquí se feia molt, també ha baixat molt, tot se du de fora. Entonces, clar, això a mi m'ha repercutit com a taller. Entonces, quan deixes de guanyar, jo estaria de joier allà. Què vaig fer? Vaig venir aquí. Que, bueno, aquesta casa també és un lloc molt guapo, perquè és nostre, està... el passeig guapo de Manacor i és una casa antiga que té un corral i la veritat que el puesto és guapo i bueno, i aquí
el producte
sí. Jo el que m'agrada, jo t'ho dic, per exemple, hi ha moltes coses que igual que fa 50, 60 anys se foen, pues se fan ben igual. Jo la fa ben igual, la meva feina és molt manual, vale? I a mi això m'encanta. M'encanta perquè de vegades a lo millor me duen coses. Ara mateix tenc que hi ha una... Això ells no ho feien, però jo he innovat. Per exemple, lo de sillons fraileros, ara aquests, que he de canviar tot de la catedral, són sillons superantics, de fustes nobles, que tenen un gravat, doncs pues ara, què hem de fer? Com que n'hi ha uns que són d'una banda, uns que són d'uns altres, igualar tots en sa pell. I fer un gravat molt senzillet, que aquest gravat, doncs, pues, ho faig jo, tot a manual. I jo això m'encanta. O, per exemple, me duen mobles de la península o d'algo, de cop que he puesto, que he d'arreglar, que potser, jo què sé, tenen una història, tenen unes coses, i això m'encanta. O de repente me duen un Chanel, un bolso de Coco Chanel dels anys 20 per arreglar, i això també m'agrada molt, perquè són coses que jo disfrut. Bueno, mira, ara duc una mala ratxa, no jo, sinó, bé, altres temes. I jo ho tenc ben clar, la salut, hi ha coses, igual que ma mare està major, si he de tanquear, perquè això és el problema de la gent que fa feina tota sola, vale? Que si te passa una cosa, has de tanquear, perquè hi ha coses, el teu fill, la teva mare, les teves coses, que només hi pots anar tu. Jo... ho poses a les xarxes i des un lletrero aquí. I moltes vegades poses... disculpi si modestis, però... miracles... No pot fer. I de vegades, que sé que entendi, que estaré una hora tanqueada, però, bueno... Procurse, però la veritat, quan tenc una cosa d'aquestes, pues sí que és veure que ho públic, ho pos, i a part, ho pos sempre, no, d'això no t'agrada, però és que vaig de fer, perquè no te queda d'altre. Perquè jo, mira, una vegada, perquè jo després... per Nadal i antes de Nadal jo ja tenia molta feina a Sant Antoni, perquè jo fa moltes coses particulars que me demanen i trajes i fa trajes de dimoni a tots els pobles, vale. El 2019 vaig dir, és que té molta feina, és que perquè tota la festa es fa feina, no des que any que hi ha dia. I jo dic, no, tio, és que jo he de fer feina i no despatxar. He de fer feina i no despatxar. Vale. Vaig posar el lot 3 mesos. L'any de més pèrdua de la meva vida. Sí. Perquè jo he d'estar en el taller, que tinc taller aquí i allà, i no he de sortir per res. Què passa? A on és nana? A on ets la madona?
Que te'l demanava per tu.
Sí, i jo veig, no, te dono, no, però vine tu, perquè tu saps, i jo te dic, o el teu client, saps? No, perquè tu... I jo, claro, tu no li pots dir que no, que aquesta lata, per molt aguda, molt bé que l'hagis ensenyada, no li tenen la confiança, saps? I entonces jo m'he donat compte, no. És que no me funciona.
Doncs explica'm, Anna, aquí és també on passes part de la teva jornada.
Una pell per fer ximbombes, que ara tinc un munt de problemes. Veus que la tenc en sal,
sí?
Que m'estigui tretant. Bueno, ara no mireu molta, perquè aquí ja no deixa entrar molta de gent.
Veure,
però això és per fer ximbombes.
I aquesta màquina quants anys fa que l'uses?
De sempre. Però és que, mira aquesta màquina, que aquesta màquina té 80 anys. Mira.
Va posant en marxa. Anna,
deu tenir secrets per a tu, aquesta màquina.
No, però aquesta màquina és per cosir supergruixat. Bueno, pues mira, jo és que faig... Igual un dia me pots trobar com fent un sellín d'una moto antiga que el restaurant... Ara, per exemple, tinc aquí una caixa d'una màquina de fotos molt, molt antiga que jo li vaig dir arreglar, dic, això no era arreglar, li vaig dir, és una restauració, perquè a part de cosir-la, de desfer-la, de tenir esquianto, per això t'ho dic jo, a part de restauracions, coses antilles, arreglar cadires, i després fa molt d'arreglos, i després una de les meves especialitats és posar anses de pell, de cuero, que té molta de gent que fa bolsos, o de tot, o això, i m'ho duc perquè jo li posi les anses de pell. I després té en particulars, que té molta gent particular, que se fa el bolso seu o de guinxet o el que sigui, i jo li poso les anses, que és una feina. Tenc, o sigui, cada dia tenc moltes feines petites. Un dia tenc una grossa, perquè no sempre fa feina per un dissenyador, i no sempre tens una cosa important com ara sigles, i però jo la meva feina m'agrada molt, perquè arribes a tocar moltes saneons, ara un bolso, ara qui envia això, ara això se m'ha espanyat, arreglar-ho, inclús hi ha moltes peces d'allà, mira, això mateix que tinc aquí són peces antigues que ha fet la padrina, ara li he de posar les anses de pell.
Aquestes bosses?
Sí. Mira, mira que ben fetes estan, que aquesta mare ja tenia 50 anys.
Sembla nova.
Ah, que sí? Perquè està super ben feta. Aquí la lletra, i ja t'ho dic, és que una altra de les coses, cosí. Mira, ara això... Bueno, ara no sabeu per què sabeu. Ara, per exemple... No estem de dimoni, no és veritat, jo estic molt especialitzada en fer els trajes de dimonis i fer coses de dimonis, ¿vale? Peluchos i trastos. I el que va d'any, quan ha passat Sant Antoni, jo ja he fet dos trajes per cumpleaños, un altre traje que han dissenyat per un dimoni nou, i després de fusta, d'artà, de Son Cervera, Sant Antoni també, sempre fa coses...
I no només per gent de Manacor, sinó... De...
No, sí, d'altres pobles, d'altres pobles. Jo tenc molt de clients d'altres pobles. Sí, ah. sí. Hi ha qualque dia que no fa molta feina. Perquè depèn del dia ve bastanta gent i no fa molta feina. Però, bueno, no sempre.
Fas feina d'una altra manera.
Sí, no, feina fa aquí igual. Ostres. Però, mira, jo la meva feina... Ara, per exemple, té molta de gent que ja te mira regalo de mestre. I tu dius, bueno... La meva filla m'ha de comprar res. I jo dic, és igual si no compren.
Perquè acaba el curs.
Sí, perquè jo tenc... Perquè jo també fa moltes personifiques, saneons, o fa coses, o decoracions, o coses fetes meves a mà, perquè també faig saneons, carteres de mà, vull dir, fa moltes coses. I a mi mateix em vaig vendre un de regal o de professora que li vaig posar una decoració de pedres i tal. I de vegades ve gent a mirar i no compra, però si gent ve a mirar i després te ven, ah, és que vaig venir, vaig veure aquest saneó i tal i qual, i després sempre ve gent que mira, se m'ha romput una motxilla, se m'ha romput això, ve això ha d'explicar, i després ve la gent que tens el client teu que potser vol una greixonera, vinga, per quantes persones, què ha de fer, no sé què. Estic molt contenta perquè hi ha dies pues que només veuen coses d'aquí, que sigui una greixonera, que sigui una ceràmica, que sigui un trinxet, un guinevet, saps? Algo d'olivera, algo... És molt lor, dic, té moltes coses fetes de mà aquí. Això m'encantaria tenir només una tenda de tot això. Què passa? Que s'ha de complementar, de tenir coses més senzilles i has de tenir un pot de tot. Mira, a mi si me demanen el que sigui, jo intentaré, per lo possible, intentar aconseguir de fer-lo. És veritat que cada vegada és més difícil i de vegades costa més i necessita més temps, però jo... miraré si li puc aconseguir. Això també els clients estan molt contents.
Parlant de clientela, entren dues clientes habituals de la casa. No volem deixar, per tant, passar l'oportunitat de parlar-hi i de saber per què visiten justament avui Calabruix. Són na Lluïsa i na Jèssica.
Ja ven d'esport i el motiu de la visita és que cercaven ciurels, que ja a poc llocs se poden trobar ciurels autèntics i en aquesta botiga se troben coses molt emblemàtiques i molt autèntiques.
Uh-huh. Fa anys que són o que és client de la casa?
Sí, ja fa temps, ja sempre trobam cosetes que ens agraden.
Des de assessorar parlant, supòs.
Home, sí, clar.
Jo crec que des de que va obrir, jo som del barri, mon pare i ma mare viuen per aquí,
de sempre, i quan va obrir era guai perquè és un comerç, sempre jo som del comerç local forever, i a més era jo una dona, així que hem de fer pinya, i ella tenia coses molt diferents, tant per fer detalls i tot això, igual que l'escenari, i sempre tot el que feia, els cinturons, que surten boníssim, de qualitat també, i clar, i era molt guai venir aquí per poder fer un reial diferent, i a més, fet a Manacor, comprat a Manacor, després podien enviar la persona si no li agradava el que sigui, xerrar amb ella, i ja després, sobretot s'anaven fent clients, així que de sempre.
I pel que entenc, ets client habitual.
Sí, era dir, si he de comprar qualsevol cosa, era dir que sé que ella la té, sempre venc, i després per arreglo, a tope, perquè te salva. Ara vaig comprar un bolso també, i no m'ha anat bé, i ella tot d'una li dic, Anna, com ho arreglam? Pam, i ella tot d'una ho arregla, saps? I és brutal.
Ella és una clienta que és super jove, però té super mentalitzada de com és local. I viu en el barri i ve comprant el barri, que això també és molt important.
Que serveixi d'exemple, idò.
Sí, però sí. Internet, fuera.
Nana se les enginya com bonament pot per atendre la clientela. Tampoc ella no renuncia a renovar-se un poc en moments puntuals i en situacions determinades.
Cada dia penys. Aquí, que se vegi, perquè veguin les coses que faig. Clar. Perquè tu dius, aquí fan trajes de dimoni, que bé, però després també fan cos de motos antilles, que és interessant. Després també fan cadires i també fan mobles de disseny, o simplement posar unes anses, que tenc un senyor que era de la meva padrina, o jo m'he fet un senyor i me faria unes anses. O arreglar coses de cosí.
Finalment, li demanem què va significar per ella el fet de rebre el distintiu emblemàtic.
Mira, jo ara et diré, en Guillem era molt deixat, que no, que ja era major, ja tenia 70 i pico d'anys quan li vaig agafar, és que normal, estàs cansat, estic quasi agondant per veure si per l'empleat, vull dir, ja no tenia gaire d'explicar, no sé què, i jo quan varen fer lo de l'emblemàtic, ja era major, li vaig dir, mira, m'ha de donar datos perquè jo m'han dit, a mi de Manacor me van dir no sé què, de fet, i m'ha de donar datos i m'ha de dir coses. I em diu, o sigui, és que saps? I ja era molt major i ja no he dit, bé, vale. I la veritat és que després van a mirar perquè has de constatar i, claro, aquí està posat des de 1887 i després l'Ajuntament, quan va a mirar amb un jove que hi havia, realment està constatat que d'aquesta fetge, del principi, aquest local té com a taller de pell, no aquesta fetge, sinó un poquet més enrere. Que és més enrere? No, sí. Bueno, no, enrere no. Ah, després, que ja està de lo primer que hi ha a Manacor, junt amb qualque fusteria, de que apunta, que paia, perquè fa d'això que està registrat. I després jo me vaig anar a mirar i tenc coses, papers, pues, i tenc un llibre que sortia un anuari de la península, de tota Espanya, d'on hi havia tota la indústria, i surt, i jo això me va donar alegria.
Tros Ràdios Patrimoni. Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Treveria.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Cada establiment comercial té la seva raó de ser, el seu producte adequat per vendre'ns en el moment oportú. Però a més, tots els emblemàtics tenen un intangible, una cosa molt important. L'habitual somriure a la cara de qui ens atén, la paraula amable per assessorar-nos de la millor manera, el fet de dir-nos pel nostre nom. Persones, les que hi ha darrere el mostrador, que es converteixen, en molts de casos, en veritables amics. Per a la clientela i també, com no, per a emblemàtics. Nosaltres n'hem fet un parell més aquesta setmana, els d'Elèctrica Rambles i de Calabruix. Gràcies, sens dubte, per obrir-nos les portes de ca vostra. I gràcies també, en el moment de la gratitud, a la feina d'en Joan Maura, les tasques de retrat, de producció i d'edició, a Lluís Forteza, les vies del so, a Polònia Hogueta, documentació, a Joan Trias, a l'assessoria musical, i també a les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern, és a dir, l'antic IDI. Ja sabeu que en el moment que vulgueu i on vulgueu, a la dutxa, al cotxe, a qualsevol banda, podeu escoltar aquesta i totes les edicions anteriors d'Emblemàtics a través del servei a la carta de la pàgina web d'IB3. Gràcies, en qualsevol cas, per acompanyar-nos en aquesta travessia comercial i emblemàtica. Vos deixam, com és costum, amb bona música. En aquest cas, escoltarem Manual de Decoració per a Persones Abandonades, de Fangoria. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.
1, 2, 3, 4.
Algun dia te'n marxaràs. I tindré que restaurar. Los sentimientos con terciopelos y sedas que puedan disimular. La tristeza que vas a dejar. Manual de utilidad para redecorar interiores de estilo inglés, unos muebles que pueden volver a llenar el vacío y un jardín con estanques y ambiente zen, esculturas que no entenderás, tipo gótico monumental. Solo sé que da lo mismo si tú no estás. Aprender a retapizar desengaños y sofás, nuevos ambientes independientes para esconder. Voy a llorar. Bricolaje pasional para redecorar. Antigüedades con molduras, dormitorios del burdel, puertas de entrada con dos columnas, otro color en la pared y un rincón de lectura para ya no volverte.